amb Sara Casas.
Bon dia. Divendres ja estarà disponible la nova ajuda de 10.000 euros per comprar un habitatge a les Balears. Està dirigida a residents de les Illes, menors de 40 anys, que vulguin adquirir un primer pis o casa o que ja ho hagin fet des del 1 de gener. La retroactivitat és, de fet, un dels punts destacats de la mesura presentada pel govern avui, que compta amb un pressupost propi de 6 milions d'euros. La web adquisicióhabitatge.cai.es ofereix tota la informació sobre qui i com es pot demanar aquesta subvenció. Un dels temes destacats de l'actualitat aquest dimecres 15 de juliol, en què la plataforma Menys Turisme, Menys Vida ha denunciat la detenció del Manco, un activista que ha participat en protestes contra la massificació. Això emmarcat en un debat de nou molt intens enguany sobre els efectes del turisme en les destinacions, amb veus com la de l'expert Miquel Puig, que alertava avui de matí als micròfons d'IB3 Ràdio com els residents balears s'empobreixen malgrat que el PIB creix pel model turístic actual. En parlarem en els propers minuts. Lluís Forteses, el control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars a Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
El cost de la vida continua a l'alça.
Al juny, els preus de les Balears han pujat un 3,4% en un any, una xifra superior a la mitjana estatal, que és del 3,2%. Restaurants i allotjaments lideren les pujades, seguits de les begudes alcohòliques i el tabac i de l'habitatge. Entre les causes, la retirada de les bonificacions fiscals sobre l'electricitat i el gas.
La policia local de Palma disposarà d'una nova comissaria. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Estarà ubicada a l'antic parc de bombers, al polígon de Son Castelló. L'objectiu és dotar el cos d'instal·lacions més modernes i funcionals que permetin reforçar el model de policia de proximitat i millorar la seguretat als barris.
A Eivissa, fins a 200 euros per una suposada barra lliure d'alcohol varen pagar els assistents a una festa il·legal desmantellada dilluns a Santa Eulària de Riu. Esther de Miguel, bon dia.
Bon dia. Policia local i Guàrdia Civil han col·laborat en un operatiu en el qual s'ha detingut una persona per un presumpte tràfic de drogues. A la festa hi havia d'haver 150 persones, algunes de les quals se'ls aixecà acta pertinença d'estupefaents. Segons fonts municipals, hi havia alcohol en grans quantitats i música a tot volum, amb discjòquei inclòs, tot sense cap tipus d'autorització.
A Ciutadella hem de parlar de difícil convivència entre els vaixells comercials i les barques de lloguer de títol. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. La sortida de grans embarcacions del dic de Somblanc coincideix moltes vegades amb la presència de petites barques sense titulació. Es produeixen així situacions de risc i perill de col·lisions. Els pràctics són els encarregats de garantir la seguretat de les maniobres, però lamenten que no tenen potestat per sancionar.
En la plana política, el CIS torna a donar al PSOE més avantatge electoral sobre el PP.
El darrer baròmetre li atorga un 33% dels vots i amplia la distància amb el Partit Popular, que es queda a gairebé 8 punts de diferència dels socialistes. L'enquesta es va fer a principis de juliol, després de publicar-se la condemna a José Luis Ábalos i la imputació de la directora de la Guàrdia Civil.
Els esports, de ben segur ja ho sabeu tots, la selecció espanyola, Joan Gabriel Bauzà, bon dia.
Bon dia.
Jugarà diumenge a la final del Mundial.
Efectivament, efectivament. Espanya supera França amb autoritat, es classifica per la segona final d'un Mundial de la seva història i diumenge lluitarà pel títol contra el guanyador de l'Anglaterra-Argentina, que es disputa avui. Després escoltarem totes les reaccions i com es va viure aquesta nit històrica a les Balears. Per altra banda, la U d'Eivissa continua preparant la nova temporada amb l'objectiu de consolidar un projecte competitiu per aspirar a les posicions capdavanteres de la categoria. Han donat de baixa el davanter d'Avo i incorporen el migcampista Josep Calavera i l'extrem Iker Varela. I el Conecta Balear-Manacor i la Barca Menorca ja coneixen els seus primers rivals a Europa i debutaran aquesta temporada davant equips de Bèlgica i Lituània, respectivament.
Pel que fa al temps, ja duim més d'una setmana d'onada de calor i per ara no afluixen. Els pròxims minuts anirem fins al centre de Palma per saber com viu la gent a aquestes hores més càlides sense la mà o la piscina de vora. Primer, però, coneguem-ne la previsió. Xesca Cifra, bon dia.
Bon dia. Tornem a tenir un dia de calor molt intensa a tot l'arxipèlag. La temperatura ja ha arribat als 40 graus a punts de l'interior de Mallorca i als 37 a Menorca. També a Eivissa i a Formentera tenim temperatura molt elevada, ara mateix 36 graus a Sant Joan de Labritja o 32 a Formentera. Aquests 32 graus a Formentera acompanyats d'una humitat relativa del 80%, per tant, una temperatura de sensació molt elevada també a punts del sud de l'arxipèlag. Esperàvem aquestes pròximes hores, cel ja gairebé destapat, però amb pols en suspensió. Continuarem, per tant, amb aquesta situació de cel molt enterbolit, de calitja, de mala visibilitat. El vent d'avui cap vespre bufarà de component sud, amb una situació marítima tranquil·la, amb mar rissada i marejol. Avui matí han tingut rissaga al port de Ciutadella, de fins a 80 centímetres ha estat l'oscil·lació de la mà, i avui cap vespre es poden tornar a produir algunes oscil·lacions en aquest punt de les illes. Per demà, el temps serà molt semblant al d'avui, amb intervals de núvols a primeres hores, després a migdia el cel tornarà a estar destapat i a partir del vespre arribaran núvols una mica més destacats que fins i tot poden deixar qualque gota a punts de la Serra de Tramuntana. Tot això acompanyat un dia més de pols en suspensió i de temperatures elevades semblants a les d'avui, tant mínimes com màximes. Per tant, aquesta pròxima nit i matinada, una altra vegada nit tropical o fins i tot tòrrida, com ja ha passat a nit passada, amb mínimes que costarà davallin dels 25 graus a punts de la costa i cap a l'interior de més de 20 graus, i demà màximes que es tornen a enfilar per damunt dels 40 graus a punts de l'interior i del nord de Mallorca. Per tant, continuem amb aquesta situació de calor extrema. Divendres poden davallar una mica les mínimes, però així tot aquest episodi de calor no es dona per finalitzat perquè ha de continuar així encara la setmana que ve.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
A partir de passat demà, divendres, els menors de 40 anys i residents a les illes es podran acollir a una nova línia d'ajudes de 10.000 euros per la compra d'un habitatge. Aquesta és la primera línia de subvencions autonòmiques dotada amb fons propis del govern. S'inclou dins un pla de xoc per facilitar l'accés a l'habitatge. La Conselleria del RAM disposa d'un pressupost de 6 milions d'euros. D'aquesta manera, 600 persones se'n podran veure beneficiades. Carme Moreno.
Els requisits per sol·licitar l'ajuda són els següents. Des de fa 5 anys, els joves han d'haver residit a l'arxipèlag. L'ajut té un caràcter retroactiu, ja que el govern finançarà les compres d'habitatges realitzades des de principi d'any per un preu màxim de 382.000 euros, tant pel que fa a obra nova com segona mà, i també s'inclouen els habitatges en construcció. A més, els ingressos de la unitat familiar han de ser iguals o inferiors als 54.600 euros. El director general d'Habitatge, José Francisco Reinés, ha explicat que els joves és un dels col·lectius amb més dificultats per accedir a un habitatge.
Los menores de 40, y sobre todo los menores de 30, suelen su primera vivienda suele ser en alquiler, y entonces lo que pretendemos con esto es que puedan tener más facilidades para acceder a la compra. Los mayores de 40, por regla general, suelen tener ya una vivienda, la pueden vender, con esto también les facilita una compra de una segunda vivienda.
Els joves que sol·licitin aquesta ajuda directa per la compra d'un habitatge també es podran acollir altres mesures com les bonificacions fiscals i també l'aval de l'entrada a un préstec hipotecari. El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha dit que és una passa important i no descarta ampliar el pressupost que inicialment, com han dit, és de 6 milions d'euros.
Por supuesto, vuelvo a repetir que es un paso más y seguimos dando pasos. Y vemos que finalmente las ayudas pues son bien recibidas y que podemos, pues desde luego, se estudia desde el gobierno la posibilidad de una posible ampliación.
Com dèiem, els ajuts es podran començar a demanar a partir d'aquest divendres i fins dia 31 de desembre de l'any que ve o fins que el fons s'exhaureixin. Les parelles també se'n podran veure beneficiades. En aquest cas, el 10.000 euros es repartiran de manera proporcional en funció de la quota de propietat.
Nova ajuda, per tant, a la compra d'un habitatge que les Balears amb els anys ha esdevingut una fita complicada al Manco amb preus assequibles. Fa només dos anys, el preu mitjà era de 3.500 euros per metre quadrat, avui ja supera els 4.170, és a dir, en només 24 mesos suma un sobrecost de 600 euros per cada metre quadrat. Són dades del darrer informe del mercat immobiliari del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de les Balears.
Ara mateix, de mitjana, una casa, un pis, costa 470.000 euros amb una superfície mitjana de 100 metres quadrats. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, durant el primer trimestre d'enguany, l'habitatge s'ha encarit un 13,6% respecte al mateix període de l'any passat. Això significa que comprar avui un habitatge mitjà a les Balears costa prop de 64.000 euros més que fa només un any. Unes xifres que expliquen per què l'accés a l'habitatge continua sent un dels principals reptes de les Balears.
D'altra banda, la Conselleria d'Habitatge ha insistit de nou al govern espanyol que el límit de les ajudes al lloguer dins el nou pla estatal d'habitatge hauria de passar dels 900 als 1.200 euros. El govern considera que l'actual topall ha quedat desfasat per la situació del mercat immobiliari de les Illes.
El director general d'Habitatge, José Francisco Reynés, preveu que el nou pla del 2026-30 s'aprovi a finals d'enguany o a principis del que ve. En aquest moment, el seu departament ja prepara la justificació tècnica que s'exigeix per incrementar el topall als 1.200 euros.
Tenemos muchos solicitantes y si que cumplen con el requisito de los 900 euros. El problema es que, bueno, pues estos contratos cada vez son menores y efectivamente por eso una de las razones que negociamos con el ministerio es que este límite de 900 euros se amplíe a 1.200.
Tot i que el Pla Estatal d'Habitatge encara no s'ha aprovat, les ajudes per al lloguer es podran demanar amb caràcter retroactiu a dia primer de 2026.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Una actualitat que passa també avui per una xifra. L'Institut Nacional d'Estadística confirma que l'IPC a les Balears es va mantenir en el 3,4% per segon mes consecutiu, tot i la finalització de les bonificacions de l'IVA pel gas i l'electricitat. Mesures que l'Estat va posar en marxa per compensar l'encariment causat per la guerra de l'Orient Mitjà.
On més es varen encarir els preus va ser en el sector de la restauració i l'hostaleria, que al juny varen ser un 7,6% més cars que un any enrere, seguit de les begudes alcohòliques, el tabac, l'habitatge, l'energia i els combustibles, tots per damunt del 3,5%. Les Balears se situen així com la tercera comunitat amb una inflació més alta, per darrere del 3,8% de Madrid i el 3,5% de Cantàbria. La mitjana estatal es va mantenir al juny en el 3,2%.
Més coses, ho dèiem en portada. Detingudes dues dones a Mallorca per vandalitzar immobiliàries estrangeres a la localitat de Santa Maria, una operació que s'ha duit a terme aquest matí després que a finals de maig cinc negocis dedicats a la compravenda d'habitatges de luxe al municipi apareguessin amb pintades contra la gentrificació i la massificació turística.
Precisament la plataforma Menys Turisme, Més Vida havia denunciat a les seves xarxes les detencions que ara han estat confirmades per la Guàrdia Civil. L'entitat, convocant de la protesta del pròxim 26 de juliol contra la massificació, no descarta fer convocatòries per rebutjar una operació que, entenen, cerca acabar amb les protestes previstes pel malestar que genera la saturació turística i els seus efectes en el dia a dia dels residents. Recordem que la plataforma també va publicar la setmana passada un manual d'acció contra la turistificació, amb el qual proposava fer accions directes no violentes contra els negocis, els que culpen de l'actual malestar l'estar ciutadà, diuen.
I en aquest context us expliquem que l'actual model turístic fa créixer el PIB balear, però empobreix progressivament els residents. És la principal advertència que fa l'informe Fènix, que analitza a fons el sistema econòmic per entendre per què, si el PIB de les Illes cada vegada és més alt, en canvi baixa el dels seus habitants, assegurant que el creixement a les Balears no es tradueix en prosperitat.
El coordinador de l'estudi, l'economista Miquel Puig, té clar quin és el punt d'inflexió que va fer que les Balears passessin a ser de les comunitats més riques de l'Estat a situar-se al vell mig de la taula, la proliferació de l'habitatge turístic.
El model turístic s'ha degradat. Pensa que en el cas concret de Balears, tot el creixement de la capacitat turística, de fet, durant el segle XXI, el turisme a Balears ha crescut moltíssim, ha passat més o menys de 10 milions de turistes estrangers a 15 milions de turistes estrangers. És un creixement bàrbar. Ara bé, aquest creixement ha estat protagonitzat per habitatges d'ús turístic.
I que es pot fer a partir d'ara perquè la riquesa del turisme es distribueixi entre tots i la societat illenca també es vegi beneficiada d'un sector que, amb les dades a la mà, va sobre rodes.
Frena el creixement de places turístiques i, si és possible, reduir-les. Aquesta és la clau. A partir d'aquí, nosaltres també proposem una cosa que no està en mans ni dels ajuntaments ni de la comunitat balear, que és l'increment del salari mínim interprofessional. Nosaltres diem, mentre Espanya estigui creant tants llocs de treball que necessita portar de fora, senyal que els salaris són baixos.
L'economista Miquel Puig nega, en tot cas, que l'informe Fènix, elaborat per 7 professionals de prestigi reconegut, sigui turismofòbic, sinó tot el contrari. Adverteix que les febleses, per poder corregir-les i apostar per un model de més valor afegit del qual es pugui beneficiar tota la societat.
I de les mesures per decréixer han centrat el discurs del president del Consell d'Eivissa avui en el debat de política general. En dades, Vicent Marí ha dit que s'han reduït un 15% els cotxes durant la temporada alta. També ha assenyalat que l'ofensiva contra el lloguer turístic il·legal ha eliminat 18.000 places turístiques i ha afirmat que la població d'Eivissa ha crescut un 13% els darrers 10 anys i que cada any venen a l'illa 2.000 espanyols. David Ventura.
El president eivissenc afirma que el gran repte de l'illa és gestionar l'augment de la població. La solució, assegura, implica posar ordre en la gestió d'uns recursos limitats.
Ordre a la mobilitat, ordre a l'activitat turística il·legal, ordre en els serveis públics i ordre a una manera de gestió i cogovernança per fer compatible la prosperitat amb la qualitat de vida.
Maria ha anunciat l'adjudicació de la demolició de la runa de Cala d'en Serra i que les obres començaran el mes de novembre.
I l'any que ve, una de les zones verdes més importants de l'illa recuperarà la seva fisonomia original, una vegada desapareguen les runes de ciment que apareixen a aquest entorn.
El president ha defès la decisió del trasllat de residus a Sonreus i ha criticat els qui s'oposen a aquesta iniciativa.
Una decisió valenta i responsable, que no accepta el despreci i manca de respecte mostrat per part d'alguns polítics i grups mallorquins que, lluny d'entendre la solidaritat entre pobles d'una mateixa comunitat, alimenten l'enfrontament entre illes.
Maria ha assenyalat la nova concessió de transport públic com un dels èxits de la legislatura.
I a Menorca, el Consell Insular ha incorporat aquest mes de juliol una embarcació pròpia al Servei de Vigilància de la Posidònia que coordina el govern. En base al port de Fornells, reforça durant l'estiu les tasques d'informació i assessorament als navegants per evitar que les àncores caiguin damunt les praderies de Posidònia, Excel.
Els vigilants comproven els fondejos amb un tub de visió i, quan és necessari, informen els patrons perquè moguin l'embarcació. Tot i que avui tots els vaixells fondejaven de manera correcta, durant la temporada alta han d'intervenir moltes vegades cada dia. Albert Rosser és coordinador del servei.
Hi ha zones, punts calents, on vol anar tothom i, vulguis que no, abans o després s'acaba posant l'àncora en Posidònia, aleshores, en fi, hi ha... S'ha de moure la gent, se'ls ha de reinformar i recol·locar.
El dispositiu compta amb guany amb 4 embarcacions a Menorca, 3 del govern i una del Consell Insular. Simón Gornés és el conseller insular de Medi Ambient.
I nosaltres tenim aquesta aquí a la base de Fornells, que ajuda de qualque manera també a una de les zones més interessants, que és la zona nord, la zona de la reserva marina.
Els agents de Medi Ambient del govern són els encarregats de sancionar els fondejos il·legals i l'estiu passat en van tramitar una 60 a l'illa. Des del servei destaquen, però, que cada vegada hi ha més conscienciació entre els navegants per protegir la Posidònia.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
No se'n parla de res més. Les Balears estan en alerta taronja per altes temperatures que poden oscil·lar entre els 36 i 40 graus amb un risc d'incendi també que continua molt elevat. Les autoritats recorden que és necessari prendre mesures per evitar problemes en la salut. Molta atenció, especialment cap als col·lectius vulnerables, persones grans i infants. Olivia Navarro.
Anar per zones d'ombra, beure molta aigua, tot i no tenir set, menjar lleuger i evitar fer exercici entre les 12 del migdia i les 4 de l'hora baixa. Són només algunes de les recomanacions que dona el Servei d'Emergències 1-2 per protegir-nos de possibles cops de calor. Els senyals d'alarma, segons la coordinadora d'Emergència i Protecció Civil de l'1-2, Alicia Florit, són clars.
Seria un dolor intens de cap, marejos, confusió, nàusees o vòmits. També tenir la pell molt calenta, vermella i seca. El pols s'accelera i si la cosa empitjora, doncs es pot arribar a perdre la consciència.
La calor durant el dia és mala de suportar, però els vespres no són millors. Ja s'han donat nits tropicals a Mallorca i a Menorca. I un fenomen que, a més, continuarà un parell de dies més.
Si no hagués tingut aire, no hagués pogut dormir gens.
Y no sabemos cómo combatirlo, porque ya ni los ventiladores funcionan.
Lo que tengo es el aire, pero es que no sirve, no sirve. Y la gente que no tiene aire tiene un ventilador que da calor, es que da más calor, no ayuda.
I per combatre aquestes nits tòrrides no queda altra opció que fer ús de ventiladors i d'aires condicionats. Les botigues d'electrodomèstics aquests dies estan desbordades. Despatxen molts ventiladors de sòtil, però el que més demanda té ara són els aires condicionats portàtils.
És molt còmode el sentit que si ara, per exemple, estàs en el menjador, podeu moure l'aire condicionat en el menjador i després, quan m'ho vés a lleure, podeu moure-lo en el tema de l'habitació. Pots trobar des de, jo què sé, des de 190 euros i fins al que tu te vulguis gastar.
Fan realment molta calor i necessiten ventiladors o aire portàtil o aire condicionat.
Nits de mal dormir en aquest episodi excepcional de calor que ja dura 8 dies. La platja i la piscina són els escenaris preferits per passar les hores més difícils del dia, però no tothom està de vacances. Al centre de Palma, els ciutadans cerquen diferents maneres de refugiar-se. Neus Pericàs ha sortit a comprovar si hi ha molta gent en aquesta hora que desafia el termòmetre. Neus, bon dia, conta'ns.
Bon dia, idò, som ara al carrer de Sant Miquel, junt a la plaça de l'Olivar, i ara mateix, a hores de dinar, el moviment és poc. De fet, les terrasses dels establiments de la plaça del Mercat estan a menys de la meitat d'ocupació, a diferència del seu interior, que sí que està ple. Per parlar sobre com la gent du aquesta situació de calor, hem demanat a la ciutadania de Palma, i un dels punts ha estat la Biblioteca Municipal de Can Sales. Dues usuàries ens han comentat que precisament avui la platja és el que més han evitat. Les escoltam.
Per la tarda, bueno, també intentem anar a la platja per la tarda, però és que el calor és insuportable. I en la humitat, que no se pot.
Però esos días que hace tanto calor es que me da hasta pereza. Seguramente cuando pase el calor volveré a ir a la playa, pero esos días me refugio en la biblioteca, me distraigo más en la biblioteca que si vas a, yo qué sé, a grandes almacenes. A grandes almacenes no me distraigo y aquí puedo leer.
Ja ho sentiu, els refugis climàtics són un consol pels usuaris. La tècnica de la biblioteca, Nanda Hernández, ens explica quines són les condicions dins la biblioteca.
Aquí podem estar voltant dels 25 graus, 26. Nosaltres el que veiem és que tenim els usuaris habituals, hi ha gent sense sostre que efectivament doncs, aprofita aquest espai doncs, per descansar amb una temperatura més agradable.
I també hem pogut parlar amb el personal de restaurants que expliquen com en dies com avui la gent prefereix estar a dins dels establiments que no a fora.
Aquí de dins.
Que curiós, no?
Hombre, és que jo tot m'hi vestiria, no per menys. Si he de dinar i he de suar, no me va bé.
I atenció, perquè l'onada de calor encara no toca sostre. L'AEMET preveu unes temperatures similars per demà, abans que divendres hi hagi una minva poc perceptible en el termòmetre.
Gràcies, Neus. Més qüestions. Mirar l'eclipsi sense protecció pot sortir molt car. Per això el govern ha preparat un dispositiu mèdic especial per atendre possibles lesions oculars, però insisteix que la clau és la prevenció. Només s'ha d'observar amb ulleres homologades per evitar danys irreversibles a la vista.
Els experts com l'oftalmòloga Maria Montserrat alerten que no prendre precaucions pot provocar una pèrdua permanent de visió.
Recomanació fonamental i única és dur protecció. Aquesta protecció són unes ulleres que es poden comprar en un establiment òptic, però són unes ulleres específiques, no unes ulleres qualsevols. Les ulleres de sol habituals no serveixen.
Insisteixen que, malgrat que a l'hora de l'eclipsi la llum no sembli molt intensa, no ens hem de confiar perquè pot causar lesions oculars greus.
Tindrà una lesió a la màcula que és irreversible, que no té tractament. I aquesta lesió macular comportarà una pèrdua visual definitiva.
En previsió d'aquelles persones que puguin presentar molèsties els dies posteriors, el govern treballa en un dispositiu mèdic especial a hospitals i centres de salut pròxim als punts des dels quals l'eclipsi serà visible.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua.
Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
A la plana laboral, 500 persones majors de 45 anys amb pocs estudis i que no tenien feina n'han aconseguit durant els primers 4 mesos de l'any a través del Pla de Seguiment Intensiu del SOIP. D'aquesta manera, s'ha aconseguit reduir un 7% aquest atur estructural de llarga durada i que representa més de la meitat de les persones inscrites a les llistes del Servei d'Ocupació.
La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha destacat avui els resultats d'aquest programa, que és el segon any que funciona i que pretén incorporar al mercat de treball al col·lectiu de majors de 45 anys en formació bàsica.
Nosaltres apostam per fer feina amb les persones aturades que tenim aquí, en lloc d'importar mà d'obra, perquè volen créixer en valor i no tant en volum.
Treball fa feina ara amb una nova línia d'ajudes per a autònoms o empreses de menys de 9 persones que contratin altres persones d'aquest col·lectiu.
D'altra banda, Més per Mallorca continua reclamant que es compleixi l'Estatut d'Autonomia i avui ha demanat tant al govern com a l'executiu espanyol que es posin d'acord per transferir la competència sobre la inspecció laboral.
El coordinador de la formació, Lluís Apesteguía, creu que una gestió directa amb una dotació de recursos suficients permetria desenvolupar una política pròpia de salut laboral i de detecció de frau.
Dissenyada per les especificitats del nostre model laboral, que hem de tenir en compte que és molt singular dins el conjunt de l'Estat, que està bàsicament condicionat per ser una economia basada en un monocultiu econòmic, en aquest cas és del turisme, que té algunes derivades laborals molt específiques, com són la temporalitat.
I Educació ha publicat la llista d'especialitats declarades de difícil cobertura per al curs que ve. En total hi ha 191 especialitats afectades a totes les illes.
La radiografia per territoris ens deixa les pitjors dades de les pitiuses. Eivissa encapçala la llista amb 75 especialitats difícils de cobrir, seguida de Mallorca amb 48, Menorca amb 43 i Formentera amb 25.
Escoltau l'informatiu migdia, el primer resum de la jornada d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, el darrer baròmetre del CIS torna a donar al PSOE més avantatge sobre el Partit Popular, concretament un 33% dels vots, eixampla la distància davant del PP a gairebé 8 punts de diferència. Els d'Alberto Núñez Feijóo perden 2 punts i es quedarien en el 25% en un mes marcat per l'acord de govern a Andalusia entre Juanma Moreno i Vox. Aquest baròmetre es va fer a principis de mes, just després de publicar-se la condemna a José Luis Ábalos i la imputació de la directora de la Guàrdia Civil.
Tot i així, el PSOE puja a prop de 2 punts pel que fa a la resta de partits. Vox baixaria mig punt i es quedaria amb el 15,3% dels vots en la tercera posició. Sumar davalla lleugerament fins al 6%, mentre que Esquerra Republicana puja 8 dècimes i se situa en el 2,7%. Per la seva part, se acabó la fiesta, avança Podem per una dècima. En la llista de líders, Pedro Sánchez continua sent el preferit per presidir el govern espanyol per a un 26% dels enquestats, a molta distància de Feijóo.
L'enquesta, Marta, mostra també canvis en les preocupacions dels ciutadans.
Sí, l'habitatge es manté com el principal mal de cap dels espanyols, però la immigració ja es col·loca com a segon problema pels espanyols.
És aquesta enquesta que hem conegut l'endemà de la sentència que condemna el germà del president del govern espanyol a 9 anys d'inhabilitació. El Partit Popular i Vox han tornat a carregar avui contra Pedro Sánchez pels casos judicials que l'envolten.
Feijóo parla de president autoritari i Ignacio Garriga, de Vox, diu que només falta la imputació del propi Pedro Sánchez.
Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen, si sustituye el mérito y el esfuerzo por la dependencia estatal, si cuestiona la independencia de las instituciones y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
Lo que sí sé es que falta el más importante, que es la imputación del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Y sé también, como saben todos los españoles, que Pedro Sánchez va a hacer todo lo posible para mantenerse en el poder, porque sabemos que si no está imputado ya es porque es presidente del gobierno.
El govern espanyol, en canvi, parla de lawfare. Està el ministre de Consum, Pablo Agustín Duy, en declaracions a Radio Nacional.
La sentencia del fiscal general del Estado, esta que conocimos ayer, lo que está sucediendo con la mujer del presidente del gobierno, cualquiera que tenga ojos en la cara ve a qué responde. ¿A qué responde? ¿Y qué objetivo busca? Si es que lo han declarado, si es que salió Aznar a decir lo que, ¿no?, a dar la instrucción.
L'advocat de David Sánchez ha anunciat que recorrerà contra aquesta sentència. En pocs segons, les dues i mitja, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. La policia local de Palma disposarà d'una nova comissaria. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Estarà ubicada a l'antic parc de bombers al polígon de Son Castelló. L'objectiu és dotar el cos d'instal·lacions més modernes i funcionals que permetin reforçar el model de policia de proximitat i millorar la seguretat als barris.
El Consell Insular demana una reunió amb AENA.
El motiu és la polèmica generada sobre la responsabilitat d'uns i altres en la massificació a les illes. A més, han rebut queixes pel mal estat de la neteja i manteniment de l'aeroport.
Èxit de la reserva de plaça a la línia del TIP que uneix el port de Sóller, Andellà, Valldemossa i Palma.
Fins ara cap resident s'ha quedat sense por de viatjar. Aquesta mesura s'inclou dins un pla pilot per facilitar la mobilitat entre residents i treballadors.
Tot d'una en parlam d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues bé, en aquestes hores trobam retencions ja quasi habituals sempre a l'autopista d'Andratx en sentit Palma. En aquestes hores trobam circulació lenta de Torrent Dinar fins a l'arribada d'Estonell de Gènova. També a l'altura de Son de Meto trobaran retencions en sentit cap a l'aeroport fins a la sortida cap a l'esquerrer Aragó. L'entrada a Palma des de la carretera de Valldemossa també és algo lenta i també petites retencions a l'autopista de Llucmajor a l'altura de l'aeroport en sentit creixent. És tot per el moment. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. En Lluís Fortès, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
L'Ajuntament de Palma ha aprovat el contracte de lloguer de l'antic parc de bombers de Son Castelló, on s'ubicarà la nova comissaria de la policia local. Les obres costaran de vers 1 milió d'euros i seran executades i assumides per la propietat l'empresa CIMA. A les noves instal·lacions faran feina 150 agents. L'objectiu és reforçar el model de policia de proximitat i millorar la seguretat dels barris.
El consistori llogarà les instal·lacions i disposa de 3,5 milions d'euros per cobrir un contracte d'arrendament fins al 2046. La nova comissaria ocuparà la planta baixa, les plantes primera i segona i el soterrani de l'antic parc de bombers ubicat al carrer del Gremi de Picapedrers 1, al polígon de Son Castelló. Disposaran de zones d'oficina, sales de reunions, vestidors, armer, magatzem i espais d'aparcament per als vehicles policials. Després de la Junta de Govern, la portaveu de Cort, Mercedes Celeste, ha destacat que l'objectiu és dotar el cos d'instal·lacions més modernes i funcionals.
Amb això donarem cobertura a barriades de Palma que en aquest moment mai han tingut una comissaria de policia a prop i això suposo que també, evidentment, des de Seguretat Ciutadana se'ls dirà amb molt més rigor i prudència, però això permet tenir una mobilitat, una reforça l'estratègia de la policia local de Palma d'anar-se implantant a diferents barriades a mesura que la ciutat ha anat creixent.
Celeste ha remarcat que la nova comissaria és una necessitat urgent per l'increment de població que ha experimentat la ciutat durant els darrers anys i ha recordat l'augment de la plantilla policial que s'està fent des de fa alguns anys.
Aquesta nova dependència respon a la necessitat de disposar de més espai davant la incorporació de nous policies. Com en saben, està induent a terme un important increment de la plantilla en la incorporació ara, durant aquest 2026, de 170 agents, a més dels 50 que estan prevists per al 2027, els 55 i els 50 que s'han incorporat fa els anys passats.
La portaveu de Cort ha subratllat que la comissaria de Sant Ferran fa anys que ha quedat obsoleta i que les noves dependències respondran a la nova realitat de Palma. En tot cas, Celeste no ha pogut precisar encara quan començaran les obres.
El nou immoble s'integrarà...
L'Ajuntament també ha destacat les obres del nou edifici administratiu de Son Reus, que entrarà en fase de licitació. El consistori preveu que comencin d'aquí a 6 mesos i que durin un any. Mercedes Celeste assegura que els animals no resultaran afectats per les obres, que són una reivindicació dels treballadors des de fa més de 10 anys.
El nou edifici administratiu substituirà l'actual, que serà esbucat i que té uns 200 metres quadrats. També es construirà un edifici auxiliar independent. És la portaveu de Cort.
El nou immoble s'integrarà millor en l'entorn i en el desnivell que fa el terreny, facilitant els accessos i oferint un espai molt més funcional i acollidor. Es mantindran en aquest nou edifici els usos administratius que hi ha actualment, però també incorporarà unes instal·lacions més modernes amb altres zones de treball, sales de reunió, aules de formació, alguns magatzems i vestidors.
Celeste ha assegurat que els animals no resultaran afectats per les obres.
Durant les obres, els vestidors del personal de neteja i manteniment s'habilitaran a la planta superior de la clínica veterinària, on també hi haurà taquilles per al seu ús. El servei d'atenció al públic i els serveis administratius es traslladaran a l'aula de formació i en cap cas els animals es veuran afectats per aquestes obres.
El pressupost inicial de licitació és de prop de 2 milions d'euros.
D'altra banda, l'Ajuntament de Palma ha agraït el comportament dels ciutadans que ahir vespre van veure la semifinal entre Espanya i França a Son Fusteret.
Ara només els hi puc dir que sí, que tenim previst el manco a Son Fusteret i que també demanam que hi torni a tota la participació i més, però que també s'utilitzi el transport públic i que, sobretot, puguem disfrutar, com se va disfrutar ahir, d'una celebració amb un comportament per part de tothom extraordinari.
Canviem de qüestió. El conseller de Turisme de Mallorca demana una reunió amb Aena després de la polèmica generada sobre la responsabilitat d'uns i altres en la massificació de les illes. Guillem Ginart el recrimina més que han rebut queixes pel mal estat de la neteja i el manteniment de l'aeroport.
Si realment hi pot haver una regulació de fluxos, anem a seure'n-mos tots, anem a seure'n-mos els consells insulars, que som els que tenim les competències, anem a seure'n-mos el govern, el sector, i anem a arribar a un acord de com se poden prendre aquestes decisions. Se faci càrrec, que això sí que és responsabilitat seva, de que realment les instal·lacions estiguin en unes condicions òptimes.
D'altra banda, l'empresa municipal Calvià 2000 ha culminat un procés de transformació digital desenvolupat durant els 2 darrers anys en la incorporació de noves eines tecnològiques, automatització, anàlisi de dades i intel·ligència artificial per millorar la gestió dels serveis públics.
L'empresa ha presentat el resultat d'aquest procés de modernització que ha permès digitalitzar processos, integrar la informació dels diferents serveis i incorporar noves tecnologies per augmentar l'eficiència, la sostenibilitat i la qualitat de la prestació dels serveis municipals. Segons Calvià 2000, la transformació ha suposat un canvi en l'organització interna perquè facilita la integració de dades procedents de les diferents àrees, automatitza processos, millora la coordinació entre departaments i permet disposar d'eines que permeten al seu torn una gestió basada en dades i una presa de decisions més àgil.
D'altra banda, UGT ajorna fins a dilluns l'inici de la vaga a l'empresa pública Soia 2010 per les traves administratives de la Direcció de Treball i convoca una mobilització dissabte a les 10 del matí a la plaça del poble per reclamar una solució al conflicte laboral.
El canvi al calendari de la vaga respon als obstacles imposats per la direcció de treball, una situació que el sindicat compara amb la viscuda durant el conflicte de les escoletes de 0 a 3 anys. UGT assegura que l'empresa pública s'ha convertit en una unitat ingovernable per l'actuació dels gestors i considera insostenible l'organització del servei de recollida de residus i neteja viària en plena temporada turística.
I seguim al municipi perquè al port de Sóller ja no funcionen les dutxes de les platges. L'Ajuntament ha decidit aturar-les per estalviar aigua. Ara els banyistes només s'hi poden rentar els peus.
Molts d'aquests banyistes es troben amb la sorpresa que les dutxes instal·lades a les platges del port de Sóller no funcionen quan volen dutxar-se després de banyar-se. Ara només es poden rentar els peus, tot i que alguns aconsegueixen dutxar-se encara que aquestes dutxes estiguin tancades.
Para los clientes, para que tengan mejor actitud para venir a esta playa, que no es muy agraciada.
Soy de Brasil, en Brasil todas las playas tienen duchas también. Pero...
¿Y aquí que no vayan?
No, aquí no vayan, no tienen agua aquí, pero tiene para los pies, pero al menos...
La mesura de tancar les dutxes no agrada a tothom, però també n'hi ha molts que l'entenen pel problema de manca d'aigua que tenim a Mallorca.
Una manera de restringir i cuidar el agua. Què és el que hay que hacer? Cuidar el agua.
Sí, de veres tenir sequera està bé, però és un poc una punyeteria cap a els qui som d'aquí, perquè de mateix és pels turistes, si no se dutxen aquí, se dutxaran a l'hotel amb més gasto d'aigua.
En aquest moment, a les platges del port de Sóller hi ha instal·lades 6 dutxes, de les quals només funcionen els rentapeus.
D'altra banda, el govern ha licitat per més de 140.000 euros la redacció del projecte per remodelar i modernitzar l'estació depuradora d'aigües residuals d'Artà, amb l'objectiu de millorar la qualitat de la depuració, augmentar l'eficiència energètica i també afavorir la reutilització de l'aigua regenerada.
La remodelació futura inclourà la renovació del procés de depuració per incrementar la qualitat de l'aigua tractada. També preveu mesures per augmentar la resiliència de la infraestructura davant d'episodis de pluges intenses mitjançant l'aprofitament de les llacunes existents per regular i tractar les aigües mixtes. Un altre dels objectius és facilitar la reutilització de l'aigua regenerada, prioritzant els usos ambientals i deixant preparada la infraestructura per a futures ampliacions de la xarxa de distribució.
2:42, el GOP ha presentat al·legacions contra el projecte de construcció d'una planta de bateries de liti que el govern tramita per declarar-lo com a projecte d'interès estratègic energètic a la zona de l'Almadrava a Pollença.
Les al·legacions qüestionen la ubicació de la instal·lació en sòl rústic, ja que considera que és incompatible amb el Pla General d'Ordenació Urbana de Pollença i amb el Pla Territorial de Mallorca. Així mateix, el GOP ha advertit que part de la parcel·la prevista per a la planta està en una zona inundable propera al torrent de Sant Jordi, cosa que, a parer seu, pot incrementar el risc de contaminació en cas d'inundació.
I ho dèiem en titulars. Mobilitat assegura que la reserva de plaça a la línia del TIP que uneix el port de Sóller amb Deià, Valldemossa i Palma està donant bons resultats. Assegura que fins ara cap resident s'ha quedat sense poder viatjar. Aquesta mesura s'inclou dins el pla pilot per facilitar la mobilitat entre residents i treballadors.
El conseller d'Habitatge, Mobilitat i Territori, José Luis Mateo, ha reconegut que, malgrat el pla de reforç de les línies del TIP, hi ha moments d'una gran demanda. També ha dit que es continua fent feina per millorar el servei, però ha assenyalat que les actuals concessions dificulten el marge de maniobra.
El esfuerzo económico ya ha sido de unas dimensiones de verdad extraordinarias y que vamos a seguir trabajando en esa línea, por supuesto, que debemos hacerlo en la línea de los límites y dentro de los límites que por el momento nos permiten las concesiones, también ha de ser así. Y de hecho no dejamos, insisto, no dejamos de trabajar con cada una de las 3 empresas concesionarias.
Segons dades facilitades per la Conselleria a IB3 Ràdio, la setmana passada uns 85.000 passatgers varen utilitzar les diferents línies del TIP a Mallorca.
I seguim parlant de mobilitat perquè Serveis Ferroviaris de Mallorca posaran en marxa serveis especials nocturns dissabte amb motiu del festival Orgullosament Inca.
Es tracta de la primera vegada que l'empresa pública ferroviària programa serveis nocturns amb motiu d'aquesta celebració. En total, s'habilitaran 12 serveis especials nocturns que circularan durant la matinada de dissabte a diumenge en els trajectes Palma-Manacor i Palma-Sapobla en tots dos sentits. Aquest reforç se suma a la programació de trens nocturns que SFM ofereix habitualment en dates com el Dijous Bo, Sant Antoni, Sant Sebastià, Esbarmà o les festes de la Patrona, entre d'altres.
I també destacant que més de 800 alumnes de primària de 14 escoles de Mallorca han conegut els comerços del seu municipi a través del programa IB Comerç a l'Escola, gestionat per la Conselleria d'Empresa Autònoms i Comerç.
Aquest projecte cerca que els alumnes coneguin les característiques més significatives del comerç del municipi i valorin la diversitat dels establiments del seu entorn i també la varietat de productes i serveis que ofereixen perquè siguin futurs consumidors. Aquest curs 2025-2026 s'han organitzat, amb la col·laboració dels ajuntaments, visites guiades als comerços locals dels municipis del Gaida, Felanitx, Inca, Llucmajor, Manacor i Mura.
I acabem amb un apunt cultural. Som Marroig acollirà avui a la baixa un nou concert en el marc del Festival Internacional de Música de Deià.
Es tracta del duet format pel violoncel·lista Andrew Smith i pel pianista Alfredo Yagüez, que interpretaran peces de Rachmaninoff, Schumann i Manuel de Falla. La cita és a les 8 de l'hora baixa i el preu de les entrades és de 30 euros.
Amb aquesta proposta arribem a les 2:45. La informació continua aquí. A IB3 Ràdio arriba als esports.
Informatiu migdia. Esports.
Joan Gabriel Bausà, bon dia de nou.
Bon dia de nou.
La selecció espanyola, ho dèiem abans, jugarà diumenge a la final del Mundial.
La gran final del Mundial, a un gol de penal de Mikel Oyarzabal al minut 20 i un altre de Pedro Porro en jugada al 58, han classificat la selecció espanyola per a la segona final del Mundial de la seva història, després d'imposar-se per 0-2 a França en una semifinal que va controlar de principi a fi. Aquest era l'ambient al vestidor de la selecció després del partit. Ambient de festa al vestidor d'Espanya i alegria màxima del seleccionador nacional Luis de la Fuente.
Ahora hay mucha tensión acumulada. Es una grandísima responsabilidad estar en la final del Mundial. Es un lujo y es solo para los elegidos. Y uno tiene que asimilar todo esto, allá cuando empezamos, no en esta concentración, no, allá cuando empezamos hace tres, casi cuatro años atrás, y con una idea, y esta idea hemos sido fieles a ella y nos ha traído hasta aquí.
Idò, les paraules de Luis de la Fuente i els futbolistes d'Espanya també van demostrar la seva il·lusió per arribar a la gran final d'aquesta Copa del Món. Són Oyarzabal, Pedro Porro i Unai Simón.
Es una auténtica barbaridad, una auténtica ilusión. Cuando eres pequeño y ves todo un mundial o viajas con tu familia, como es mi caso, a ver un mundial hace muchos años, pues creo que nunca te hubieras imaginado estar donde estás hoy y, bueno, la verdad que es una alegría inmensa.
Es un sueño hecho realidad, la verdad que ni en mis mejores sueños. Muy feliz por la actitud del equipo desde el principio hasta el final. Yo creo que hemos hecho un gran partido.
O sea, ahora todavía lo estamos digiriendo un poco porque todavía creo que no somos conscientes ninguno del vestuario de lo que estamos haciendo. Pero bueno, ahora nos daremos cuenta con el paso de los días y a prepararnos para la final ya. Vamos.
Ahir la febre per la selecció espanyola també es va viure a les Illes, on Fusterat, a Palma, es va convertir en un dels punts que més afició va congregar per seguir el partit en pantalla gegant, amb un ambient de luxe des del primer minut, i amb la victòria d'Espanya, la bogeria també va esclatar entre els aficionats que van celebrar el pas a la final enmig d'una gran festa.
Muy bien, muy feliz este partido, la verdad que la selección ha dado un espectáculo, no ha dado oportunidad prácticamente a Francia y estamos muy felices. ¡Arriba España!
Ya era hora después de 16 años. ¡Viva España!
¡Viva! Cucurella, Pedri, Porro, tenemos el mejor equipo del Mundial y de los últimos 10 años mínimo.
Muy contento, la verdad, lo merecíamos.
Vamos, no con el Mundial. Y en dos años, otra en la Eurocopa. Y así repetidamente.
L'equip de Luis de la Fuente s'enfrontarà aquest diumenge al guanyador de l'Anglaterra-Argentina, que es disputarà avui vespre a les 9. Luis de la Fuente voldria que el rival a la final fos la selecció de Leo Messi.
Nos da igual, cada uno con sus peculiaridades. Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni, pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra, que en mi opinión también, antes de venir aquí al Mundial, creo que cité a Inglaterra como una de las auténticas candidatas. Va a ser un partido muy disputado, de dos grandes selecciones también, pero les esperamos a ambas a que le toque con los brazos abiertos.
Per cert, que el seleccionador argentí i exfutbolista del Mallorca, Lionel Scaloni, va aprofitar la roda de premsa prèvia per donar l'enhorabona a Espanya per la seva classificació per a la final.
Bueno, sí, vi un ratito de España, no pude ver mucho más porque veníamos para la rueda de prensa y me pareció justa, justo ganador. La verdad que ha hecho un gran trabajo en el partido de hoy. Como venía diciendo, está yendo de menos a más y creo que hoy fue el partido más completo del Mundial. Así que felicitaciones a ellos porque han ganado un partido en toda la ley.
El seleccionador de l'Argentina, Lionel Scaloni, també ha assegurat que el seu equip avui afronta amb màxima il·lusió la semifinal del Mundial contra Anglaterra. El tècnic ha destacat que l'ambició continua intacta i ha afirmat que els seus jugadors ho donaran tot sobre la gespa.
Este será un partido diferente, como son todos, no hay un partido igual. Intentaremos mejorar en los aspectos que no estuvimos bien. Lo hemos hablado, lo hemos analizado con los chicos y estamos bien, con unas ganas bárbaras, una semifinal de un Mundial, con la ilusión intacta y con el agradecimiento eterno a estos jugadores que nos han llevado otra vez a jugar una semifinal de Mundial.
Per tant, recordem que Anglaterra i l'Argentina juguen avui una plaça a la final del Mundial, en la segona semifinal del torneig, que jugarà també a les 9 del vespre. El partit es disputa a l'Atlanta Stadium i el guanyador s'enfrontarà a Espanya a la gran final. Per cert, que els preus de les entrades per la final del Mundial han generat una gran polèmica. La FIFA va fixar uns imports oficials molt elevats amb les localitats més econòmiques de categoria 4 a partir de 2.030 dòlars, és a dir, prop de 1.750 euros. Les entrades de categoria 3 costaven des de 2.400 euros, mentre que les de categoria 2 superaven els 3.600 euros. Aquestes xifres encara s'hi han d'afegir les despeses de viatge i allotjament, fet que converteix la final en un esdeveniment pràcticament inaccessible per a molts aficionats. Aquests són els preus oficials, però a mesura que van passant els dies, els preus d'aquestes entrades a la rebenta augmenten i són astronòmics. A la rebenta, ara mateix, l'entrada més econòmica a dia d'avui és de quasi 4.500 euros.
Deixem per ara el Mundial. El Real Mallorca ja té definit el calendari de partits d'aquesta pretemporada.
L'equip de Luis García Plaza disputarà 5 amistosos abans de l'inici de la Lliga. El primer serà aquest dissabte davant el Mallorca B a la Ciutat Esportiva Antonio Asensio. Posteriorment, durant l'estada Marbella, s'enfrontarà a l'Al-Fatí i a l'Al-Ittihad, tots dos de l'Aràbia Saudita. Ja de tornada a l'illa, els vermells rebran el vigent campió d'Europa, el Paris Saint-Germain, el Trofeu Ciutat de Palma, el 5 d'agost a Son Moix. La pretemporada es tancarà dia 8 d'agost també a l'estadi mallorquinista davant l'Eversbeck alemany. Els que també es preparen per afrontar la Lliga són els futbolistes del filial i ho fan amb Pep Lluís Martí a la banqueta. Avui el nou entrenador del Mallorca ve a parlar pels mitjans del club i ha dit això.
Molt content, evidentment, quan el club de la teva vida te crida per col·laborar i sobretot per formar jugadors, doncs, evidentment molt content i molt orgullós de poder fer aquesta tasca que segurament serà molt, molt enriquecedora per jo. Evidentment, el club ha crescut moltíssim. El club, en quant a infraestructura, en quant a instal·lacions, en quant a tot, té una millora brutal i crec que les coses s'estan fent molt bé. Des del grup de metodologia també s'estan fent les coses molt bé per la formació de jugadors i crec que era molt important de la nostra etapa perquè hem tingut el que tenen avui en dia aquests atlets.
El Mallorca B, que farà aquest partit amistós contra l'equip de Luis García Plaza, serà aquest dissabte. Això sí, serà a porta tancada.
La UD Eivissa continua preparant la nova temporada.
I ho fa amb l'objectiu de consolidar un projecte competitiu per aspirar a les posicions capdavanteres de la categoria. ha donat en de baixa el davanter Davo i ha incorporat el migcampista Josep Calavera i l'extrem Iker Varela. Així ho ha anunciat Michel Sanz, el director esportiu de l'UD, a una entrevista a IB3. Informa Víctor Sancho.
Bon dia, Josep Calavera. Arriba del Tenerife, però ha estat cedit tota la segona volta a l'Hèrcules, on ha jugat 14 partits. Iker Varela és un atacant principalment de banda que arriba en propietat de l'Atlètic Club. La temporada passada va estar cedit al Mirandés.
Que Josep Calavera viene del Tenerife y lo querían todos los equipos. Y viene aquí. Entonces, que Iker lo querían todos los equipos y ha venido aquí.
Sobre la marxa de Fran Castillo per una xifra al voltant dels 300.000 euros, creu que és coherent i diu que el jugador volia marxar.
Para nosotros es una buena propuesta, punto número uno, porque Fran Castillo no quiere estar en el Ibiza. Entonces, si un jugador no quiere estar aquí, creo que ya dice mucho de él. Él quería quedarse aquí, si se hubiera quedado, cobrando un salario, no de segunda división, de primera división. No tengo ninguna duda de que la pieza que va a venir por Fran Castillo pues va a hacer olvidar a Fran pues muy pronto.
Dilluns l'equip comença la feina i, tot i que no pot assegurar que arribin molts més jugadors d'aquí a la setmana vinent, diu que el més important és fer la plantilla que volen.
Y hay situaciones pues muy cercanas a que se puedan concretar, pues no sé si va a ser mañana, pasado, el lunes, no sé. No vamos tampoco a precipitarnos en ninguna decisión, que nosotros lo que queremos es tener la mejor plantilla posible el 31 d'agosto.
Recordem que l'Eivissa inicia les proves mèdiques divendres i dilluns la feina sobre la gespa.
I en voleibol, els representants balears ja coneixen la seva ruta europea.
Connecta Balear-Manacor i Abarca-Menorca han conegut avui el full de ruta que els espera a les seves respectives aventures europees. Els manacorins disputaran per primera vegada la seva història, la CEP Cup, i la seva estrena serà contra el Menen de Bèlgica. L'anada d'aquests 16 anys de finals es disputarà a principis de desembre, la tornada a principis de gener, mentre que la Barca-Menorca, amb experiència prèvia per Europa, tornarà a disputar la Challenge Cup. El debut serà contra el Kaunas de Lituània.
Gràcies, Juanga. Fins aquí el repàs a la informació esportiva. Fem una petita pausa i tornem amb cultura, sobretot amb molta música.
Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té va des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
Escoltau l'informatiu migdia, el primer resum de la jornada d'IB3 Ràdio.
Si te vas, se me va a ser muy tarde. Y además,
ha encunyat alguns dels èxits més escoltats i ballats de les pistes en els primers anys 2000. Ell és Coti i amb aquest Antes que ver el sol va rompre les llistes d'èxits de les dues bandes de l'Atlàntic. Ara torna a Espanya i ha triat Mallorca per fer un concert que coincideix a més, ell que és argentí, amb la semifinal del Mundial que jugarà la selecció d'aquest país amb Anglaterra. Serà a nit, a Esgremi.
Sí, i per mort d'aquesta coincidència, abans del concert es projectarà el partit en una pantalla gegant. El programador de la sala, Pau Forner, explica que passi el que passi el partit, el concert servirà per posar-hi remei.
Coti estarà tocant una velada muy especial, sobretot per al públic argentino, porque vamos a televisar el fútbol, estamos en época de mundial y el fútbol manda estos días. Entonces se podrá ver el Argentina-Inglaterra y luego el concierto de Coti, en lo que será una gran celebración probablemente si Argentina gana, y si no, pues será un bálsamo, ¿no? Porque al final la música nos acompaña en los buenos y en los malos momentos.
Un plantejament que segur que no serà errat. Mai no és una errada anar a veure un concert d'aquest compositor que va fer feina amb tanta gent d'Iberoamèrica i també d'Espanya després. Per tant, si vos interessa, haureu de fer dia perquè ja queden molt poques entrades.
El concierto de Coti será una fecha muy especial. Están a punto de agotarse las entradas, porque recordemos que es en la sala cero de Esgreme, y será una fecha seguramente mágica.
El partit comença a les 9 i el concert ho farà dues hores després, a les 11.
I d'un cantant que va rompre les llistes als 2000 a un duet icònic que ho va fer en els anys 90. El seu so és inconfusible. Camel actuarà demà a Calvià i repassarà molts dels seus grans èxits, com aquest, Cuando zarpa el amor. Serà a les 10 del vespre i forma part del Festival Es Jardí. I si no sou tant de tecnorumba, teniu una altra opció diferent, que la Sang, una banda mallorquina que va debutar a principi d'any i que aposta per una mescla de rock, funk, pop, blues i folklore local. El concert és també demà a les 8 del vespre a Palma. Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimecres 15 de juliol. Paralitzat de moment el primer trasllat de residus de l'illa d'Eivissa a Mallorca. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia, sí, tot perquè la Capitania Marítima ha detectat deficiències en el vaixell de Baleària encarregat de fer el primer trasllat, i ara mateix aquest vaixell està immobilitzat al dic de Botafoc. Segons ha avançat el diari d'Eivissa i ha pogut confirmar IB3, aquestes deficiències afecten la seguretat de la navegació i poden comportar un risc de contaminació a la mà. La Capitania Marítima espera que entre avui i demà la naviliera les pugui resoldre.
És la darrera hora d'una jornada en la qual dues dones han estat detingudes a Mallorca per vandalitzar immobiliàries estrangeres a la localitat de Santa Maria.
Una operació de la Guàrdia Civil que s'ha duit a terme aquest matí després que a finals de maig 5 negocis dedicats a la compra-venda d'habitatges de luxe al municipi apareguessin amb pintades contra la gentrificació i la massificació turística. Està previst que les detingudes compareguin davant el jutge avui hora baixa. La plataforma Menys Turisme, Més Vida ja ha anunciat la convocatòria d'una protesta al jutjat de Via Alemanya en suport de les dues arrestades a les 6.
Divendres ja es podrà sol·licitar la nova ajuda de 10.000 euros per comprar un habitatge a les Balears.
Està dirigida a residents de les illes menors de 40 anys que vulguin adquirir un primer pis o casa o que ja ho hagin fet des del 1 de gener. La retroactivitat és un dels punts destacats d'aquesta mesura presentada avui pel govern, que disposa d'un pressupost propi de 6 milions d'euros. José Francisco Reinés és el director general d'Habitatge.
Los menores de 40, y sobre todo los menores de 30, suelen su primera vivienda suele ser en alquiler, y entonces lo que pretendemos con esto es que puedan tener más facilidades para acceder a la compra. Los mayores de 40, por regla general, suelen tener ya una vivienda, la pueden vender, con esto también les facilita una compra de una segunda vivienda.
L'home acusat d'intentar matar la seva exparella amb una barra metàl·lica ha acceptat 5 anys i mig de presó per aquests fets que van ocórrer al maig del 2025 a Palma.
Finalment, les parts han arribat a un acord a la vista prèvia al judici que s'ha celebrat avui a l'Audiència Provincial. La Fiscalia demanava per ell inicialment 15 anys per un delicte d'assassinat en grau de temptativa, però finalment s'ha conformat amb 5 anys i mig de presó. També té prohibit aproximar-se a la víctima i comunicar-s'hi durant 15 anys.
L'endemà de publicar-se la sentència del seu germà, Pedro Sánchez, ha assistit a l'acte oficial de demolició de la centenària tanca de Gibraltar.
A partir d'avui, el penyal s'incorpora de facto a l'espai Schengen i s'eliminen els controls terrestres a persones i mercaderies que circulen entre Espanya i Gibraltar. En una declaració institucional, sense preguntes i sense fer referència al seu germà, el president espanyol ha destacat que avui cau el darrer mur de l'Europa Occidental.
Hoy el campo de Gibraltar se reconcilia con su auténtico destino, que es ser puente, no barrera, ser horizonte, no frontera, ser dueño y nunca más víctima de la historia.
I les Balears, recordeu, estem amb diverses alertes, taronja a l'interior i nord de Mallorca i la resta amb avís groc per temperatures que poden oscil·lar entre els 36 i 40 graus.
Les autoritats recorden que és necessari prendre mesures per evitar problemes a la salut. Molta atenció, especialment cap als col·lectius vulnerables, a persones grans i infants.
Arribem així a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara i Vetres Ràdio. Vos deixam amb Tenton.
Més informació.